el conseller d'Educació, el senyor Josep González Cambray. Conseller, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens veiem a distància.
Ens veiem a distància, sí.
Tinc la mala sort que darrerament, cada cop que entrevisto algú a l'estudi del govern de la Generalitat, estic a casa, fent el programa des de casa o fent el programa des d'alguna altra banda. En tot cas, li agraeixo moltíssim que s'hagi desplaçat a l'estudi de RAC1. Ara ho dèiem, de seguida parlarem... De seguida parlarem de la manifestació, que serà a les 11 del matí, però abans he de preguntar per la pandèmia. Quin nivell de preocupació té el conseller al voltant dels casos que s'estan detectant cada cop més? Mira, acabo de mirar perquè crec que ja hi ha les dades actualitzades del dia d'avui sobre la situació dels centres escolars. Dimecres hi havia 78 grups confinats, 78. Avui són 186. Per tant, estem més que duplicant la xifra en 4 dies, ara. I de persones confinades, derivades de les escoles, estem parlant tant d'alumnes com de personal, etc etc. Hem passat de 27.000 el dia 14 a 53.000, pràcticament. Per tant, també duplicant la xifra en 3-4 dies. Quin nivell de preocupació té que la variant Omicron hagi pogut fer mal a les escoles?
Doncs la pandèmia... A l'àmbit educatiu sempre ens ha ocupat i preocupat. I el que ens ha demostrat la pandèmia durant tots aquests mesos és que acaba reflectint el que passa a la societat. I, per tant, tenim més nivell de contagi a la societat, doncs ens entra més a les escoles. Els centres educatius, felicitar-los de nou, estan fent molt bé la seva feina, tenen molt clars els seus protocols organitzatius i, per tant, el que fem és seguir aplicant-los. Les escoles continuen sent segures i, per tant, el que sí els avanço és que no canviarem cap protocol abans de festes. Els protocols actuals seguiran fins que acabi aquest trimestre. I després, el dia 10 de gener, obrim les escoles. Aquí no hi ha debat. Obrim les escoles el dia 10 de gener, perquè les escoles són entorns segurs.
No es plantegen, per tant, una mesura com Portugal, per exemple, d'allargar les vacances de Nadal després de les festes?
No ens ho plantegem. No. De fet, a més, aquest any, després de Reis, després del dia 6, no tornem a l'escola fins al dia 10. I per tant també tenim... L'any passat tornàvem amb divendres i ho vam passar a dilluns i aquest any ja tornem el dia 10. Per tant, el que demanem és... Aquestes decisions són sanitàries, nosaltres sempre al costat de les autoritats sanitàries amb les decisions que prenen en motiu de la pandèmia perquè són els que en saben, i el que fem és aplicar aquestes decisions a l'àmbit educatiu mantenint amb fermesa tots els protocols de prudència, màxima prudència, i a partir d'aquí, doncs, escoles en torn segurs i les escoles obriran. No tancarem les escoles.
Hi ha hagut aquesta... tampoc no seria tancar-les com a tal, sinó fer com l'any passat, perquè ara ha estat molt taxatiu dient això del tancament de les escoles. L'any passat, com deia, van moure el calendari un dia, en aquest cas seria potser 5 dies com fa Portugal. Però, en tot cas, no sé si han notat aquesta inquietud per part dels pares i fins i tot de les escoles de cara a la setmana que ve, veient l'augment de casos que s'ha produït en 3-4 dies, de casos i de confinaments, evidentment, i tenint en compte que la setmana que ve, a partir de dilluns, segons les dades que portava ahir el conseller Argimon, també els vacunats, per tant els majors de 12 anys que estiguin vacunats, i que fins ara un dels incentius de la vacunació també era que no s'havien de confinar aquestes classes, a partir de dilluns podrien confinar-se si hi ha un positiu. Li ha arribat aquesta inquietud de pocs dies per Nadal, pares i escoles dient, ostres, potser aquests 3 dies que queden, que només en queden 3, es podrien ajornar d'alguna manera?
Sempre ens arriben inquietuds, eh? O sigui, la pandèmia és evident que va lligada a incerteses i a inquietuds, perquè va canviant, va evolucionant, surten noves variants, i per tant nosaltres sempre estem receptius amb aquestes inquietuds. En tot cas, és cert que van augmentant el número de grups confinats, però no perdem de vista que... vostè ara comentava les xifres, eh? Però l'any passat, sense vacunació, vam arribar a 3.500 grups confinats i vam mantenir les escoles segures i vam mantenir les escoles obertes. Per tant, no farem cap canvi abans de festes. La setmana vinent continuarem amb el mateix protocol que tenim fins ara i, en tot cas, passat festes, doncs actualitzarem el fet de que els contactes estrets que estiguin vacunats doncs també s'han de confinar.
Tampoc per tota aquella gent que estigui organitzant ampes, etc etc, que estiguin organitzant festivitats de Nadal, etc etc. La setmana que ve no canvia res, tampoc? No. Per trobades que puguin haver-hi amb pares al pati, diversos cursos, cantades, etc etc, res.
El que canvia és que en un moment on el virus està més present, on els contagis són més elevats, el que hem de fer és extremar encara més tota la prudència i totes les mesures de seguretat.
Mm-hmm. Des d'aquest punt de vista, li ha arribat algun missatge des del Departament de Salut que, a diferència d'onades anteriors, l'escola pogués ser un efecte multiplicador? Fins ara no ho havia estat. Ara podria ser-ho?
No. No podria ser-ho. Els contagis arriben de fora i dins dels entorns educatius no tenim cap indicador que ens digui, que ens mostri que hi ha contagis dins de les aules. Més enllà dels que hem tingut durant la pandèmia. Que és que els percentatges sempre han estat baixos.
Li faig una pregunta de seguida que vincula la pandèmia amb el que avui era notícia, no? Que és que ha estat una setmana i unes setmanes delicades al voltant de la immersió lingüística, amb el cas de Canet, amb tota la crispació política que s'ha produït, amb les sentències judicials i, finalment, amb les decisions que ha pres el govern de la Generalitat al respecte d'intentar blindar d'alguna manera, tot i que ja hem vist que blindar judicialment no ha estat possible la immersió lingüística. Avui hi ha una manifestació important a Barcelona, a les 11 del matí. Vinculo les dues coses. Ara la Sara González apuntava que a vegades des de la ciutadania costa d'entendre que es plantegi que poden haver-hi mesures noves la setmana que ve al respecte de qualsevol tipus de qüestió sobre el Nadal, sobre els aforaments, sobre la trobada de familiars, però en canvi es continuïn fent determinades coses amb normalitat. Li preocupa la pandèmia respecte a una manifestació que es produirà avui, depenent de les mides que tingui aquesta manifestació?
Bé, en tot cas, avui el que fem és animar tothom a que vagi a la manifestació, i les autoritats sanitàries, entenent que si mantenim les mascareta i les distàncies dins de la manifestació, que és difícil de mantenir distàncies, però en tot cas mantenir la mascareta dins de la manifestació, doncs estem a l'aire lliure i, per tant, doncs avui... Pel que fa a la pandèmia, doncs a tots al carrer, per omplir els carrers, per tal de defensar un cop més el model d'escola catalana i ara i sempre l'escola en català.
Li faig una darrera pregunta que m'ha quedat al dubte, perquè abans ha dit això de que fins a Nadal no hi haurà canvis en els protocols de les escoles.
No.
Quins canvis pot haver-hi després del Nadal?
Els canvis que poden haver-hi després de Nadal, a la nit del que va comentar ahir el conseller Argimon, sí, és que els contactes estrets, o sigui, els companys del grup Bombolla, del grup estable de convivència, doncs encara que estiguin vacunats es consideren contactes estrets i, per tant, passarien a fer també confinament. Això ens afecta els instituts.
Això no és efectiu a partir de dilluns, conseller?
No, això no és efectiu a partir de dilluns, ho aplicarem passat festes.
D'acord.
I per tant, això ens afectarà, si em permet, ens afectarà els instituts, que és on tenim els vacunats a partir de 12 anys, i per tant, doncs, mentre hi hagi aquest nivell de contagi a la societat, doncs aquesta és una mesura que el que fa és reforçar més, doncs, que no hi hagi transmissibilitat del virus.
Em deia, avui hi ha una manifestació, crido a la participació d'aquesta manifestació, vostè hi serà. Per què es manifesta avui, conseller?
Doncs avui ens manifestem, i jo em manifesto, per donar resposta a uns atacs injustificats i uns atacs surrealistes dels tribunals un cop més cap a la llengua catalana. I per tant, nosaltres el que fem és mantenir el model d'escola catalana. Hem presentat una sèrie d'actuacions i mesures per refermar aquest model i per donar resposta també amb aquests atacs dels tribunals.
Hi ha una dels eslògans, diguem-ne, de la manifestació, mobilitza't per l'escola en català. No li sona un eslògan dels anys 70? Estem en la mateixa situació que fa 50 anys, conseller?
Bueno, malauradament hem de seguir defensant lo nostre, defensant la llengua que estimem i defensant la llengua vehicular del sistema educatiu. I, per tant, un model d'escola catalana d'èxit que el que ha fet és el país doncs, a donar resposta i mantenir... I sobretot, i això és molt important, el català ens dona cohesió social, ens dona igualtat d'oportunitats i ens dona equitat. I, per tant, malauradament, hem d'anar defensant el que és nostre, defensant el que tenim dret, i per tant, ho hem de seguir fent, ho seguirem fent amb totes les nostres forces, amb totes les eines de què disposem, dia rere dia. Lluitarem al màxim com no pot ser d'una altra manera, i és el que estem fent.
Ho dic perquè un eslògan que podria ser de fa 50 anys, dels anys 70, potser fa plantejar que ni el govern del país ni els seus partits han aconseguit blindar el que era una cosa absolutament consensuada al país, com és la immersió lingüística. És un fracàs que estiguem en aquest punt, des del punt de vista polític a Catalunya, conseller.
Aquí el que és evident és que l'aprenentatge de les llengües no va de percentatges, va de pedagogia. I el que està més evident és que el sistema educatiu català, com diu la Llei d'Educació de Catalunya, garanteix el ple domini de les llengües, de la llengua catalana i de la llengua castellana, a l'acabar l'etapa obligatòria de quart d'ESO. Mm. I que el català és la llengua vehicular del sistema educatiu. A partir d'aquí, nosaltres seguirem aplicant el model d'escola catalana, i també és ben cert que el blindatge, tot el blindatge per la nostra llengua i per la nostra cultura, i per això vostè també està parlant avui amb algú que és independentista, eh? Per tant, la independència ens dona moltes eines. La futura República Catalana ens donarà moltes eines. Per tant, quan tinguem la independència i quan tinguem la futura República Catalana és quan realment blindarem del tot la nostra llengua. Mentrestant, com que no la tenim, malauradament encara no la tenim, el que farem és defensar-nos i, sobretot, trobar aquest consens polític, social i pedagògic a través del qual el model d'escola catalana no només segueix viu, sinó que el refermem. Perquè una de les altres actuacions que estem portant a terme, i per nosaltres és molt important. Jo, com a conseller, un dels meus principis serà tots els àmbits que entenem que tenim marge de millora, tots els àmbits en els que estem en una situació que no ens agrada, identificar-hi, posar-hi ciència, posar-hi dades, posar-hi indicadors, i a partir d'aquí passar a l'acció. I això també és el que hem fet amb el català. Hem reconegut que hem tingut una davallada els darrers 15 anys en l'ús social del català, i per tant, davant d'unes primeres dades, teníem unes percepcions, i ara tenim unes primeres dades. I per tant, d'aquestes primeres dades el que fem és posar-nos a actuar, passar a l'acció, i dijous, a la cimera amb el president, el que vam fer també va ser compartir amb les més de 50 entitats que van venir, doncs tota una sèrie d'accions i actuacions que el que fan és donar resposta a aquest atac dels tribunals i, sobretot, desplegar actuacions que incrementin l'ús del català als centres educatius. L'escola és part de la solució, però és molt important.
Però li preguntava si no creu que hi ha un fracàs de la classe política catalana per no haver aconseguit blindar. Ara em deia, amb la independència, amb el nou estat, sí que ho blindarem. No s'ha pogut, en 50 anys, aconseguir un blindatge que es respectés, diguem-ne, judicialment, perquè jo tinc la sensació d'un déjà vu que cada conseller d'Educació que li hem preguntat, des d'Irene Rigau fins a Ernest Maragall, i li vam preguntar unes quantes vegades sobre el blindatge de la immersió lingüística, deien que sí, que amb aquesta llei, amb la LEC, amb la nova llei que aprovarem amb el govern d'Espanya, això estarà blindat. I la realitat és que no ho està, conseller.
Nosaltres el que fem és model d'escola catalana, i nosaltres el que fem és català com a llengua vehicular, i això no hem deixat de fer-ho mai. I per tant, precisament el que diem ara és, davant de, el que hem de fer és aquest model d'escola catalana, és aplicar-lo. Sí. Que el que realment està escrit als projectes lingüístics dels centres educatius acabi passant a les 72.000 aules del país. I per tant, el que hem de fer ara és aplicar i incrementar l'ús del català als centres educatius. I en tot cas, jo el que li comentava, i li he dit de forma molt clara, eh? O sigui, fins que no tinguem una República Catalana, el que hem de fer és continuar dia a dia, doncs, amb totes les nostres eines, doncs, donant resposta a aquest model d'escola catalana, que és el que estem fent, que és el que estem fent. Les escoles catalanes tenen el model d'immersió i, per tant, hem de seguir donant resposta a aquest model, com no pot ser d'una altra manera. És el que fem i és el que farem.
Són dues coses diferents de totes maneres, conseller, quan em parla de com s'ha aplicat el model, que aquesta és una qüestió que crec que és a la que es refereix ara, i els forats legals que té el model, diguem-ne, perquè s'ha demostrat, perquè hi ha 40 famílies Exacte. Que estan aplicant sí, sí, un 25% a les seves aules. Ara, aprofito per dir-li, ara que m'ha fet aquesta assistència.
Això és important, si em permet, eh? El cas de Canet, que ha semblat que fos com un cas que comences de nou, s'ha barrejat una mica amb les mesures cautelars d'una sentència a totes les aules del país, que això està allà i això arriba a la conselleria, per tant donaré resposta com a conseller, i s'ha barrejat amb Canet amb 40 casos idèntics que hem tingut des del tribunal des de l'any 2015, que s'adreça directament a les direccions de les escoles, i on els diferents consellers que m'han precedit, des de la consellera Rigau, la consellera Meritxell Ruiz, la consellera Ponsatí i el conseller Bargalló, s'hi han trobat.
Però amb això m'està demostrant que això no blinda la immersió lingüística, perquè si ho blindés no haurien d'aplicar-ho com ho han fet en les últimes dècades. És a dir, que ara mateix, i ara li anava a preguntar també sobre aquesta qüestió, si hi hagués més famílies demanant això mateix, s'acabaria aplicant aquest 25%. Li pregunto sobre això. Sabíem a través de les dades que vostès mateixos donaven que fins que en els últims anys, fins ara, s'havien rebut 80 demandes d'aquest tipus que ja se n'estan aplicant una quarantena. Li pregunto, perquè s'ha anat apuntant que en les últimes hores això s'ha multiplicat, i en els últims dies. Tenen xifres d'això? Perquè hi ha algunes associacions que estan vehiculant aquestes denúncies que diuen que en els últims dies unes quantes desenes de nous casos s'han produït, conseller. Tenen dades?
El que fan les famílies, el primer que fan és adreçar-se al Departament d'Educació i fer aquesta sol·licitud. Nosaltres, des de serveis centrals del Departament d'Educació i des de serveis territorials, no hem rebut aquests darrers dies cap proposta de cap família fent aquesta sol·licitud.
D'acord. I al respecte de l'aplicació de la immersió lingüística, perquè em deia, són dues coses diferents, la qüestió legal, el que s'apliqui aquest 25% en algunes aules en concret que derivi d'una decisió judicial, però l'aplicació del model depèn de la Generalitat. Per tant, li pregunto, ha estat un fracàs si no s'ha aplicat bé el model d'immersió lingüística? Des d'aquest punt de vista polític, haver aconseguit o no aconseguit que es fes exactament com estava planificat?
Jo ho he reconegut en altres ocasions i, per tant, avui, evidentment, també torno a fer-ho. Jo estic convençut que no hem fet el suficient els darrers 15 anys. No s'ha fet el suficient els darrers 15 anys. I per això, el que li deia, reconeixo com a conseller una situació que és millorable, que no és la que ens l'agradaria, i el que fem és passar a l'acció. I, per tant, el que fem és desplegar una sèrie d'actuacions que han d'incrementar aquest ús del català. Aquestes actuacions passen per, a partir de divendres, ja les inspeccions estan a sobre i vellen, ho tenen incorporat dins del seu pla director anual, i vellen per tal de que els projectes lingüístics que tenen escrits els centres educatius acabin passant a les aules, acabin succeint a les aules de la manera que estan escrits. I això és molt important, això és molt important. O sigui, de la mateixa manera que quan arriba un professor, quan arriba un mestre en un centre educatiu, si aquell centre educatiu treballa per projectes, si aquell centre educatiu treballa en projecte digital per iPads, el professor i el mestre no trien com imparteix l'aula, un mestre i un professor no trien amb quin idioma fan, amb quina llengua fan la classe. Això és molt important. I, per tant, ens posem a agafar aquest tema. En paral·lel, necessitem més ciència, necessitem més dades, i, per tant, activem un estudi a través d'un grup de recerca universitari, que el que ens farà és també aquesta foto i aquest diagnòstic que realment està passant a les nostres aules a nivell lingüístic. A nivell
com es farà aquest estudi, conseller? Perquè m'interessa, perquè fins ara el problema és que no hem tingut dades fiables al respecte de l'ús del català a les aules. No?
Exacte, aquest ha estat un dels problemes. Sempre hem de prendre les decisions amb dades, perquè és com millor prendrem les decisions, tenint la màxima informació al respecte. I, per tant, a través d'aquest grup de recerca, el que farem és, centre per centre, veure com estan els usos lingüístics, tant per part del professorat com per part de l'alumne, molt important, i, per tant, i després doncs, prendre decisions. Com prendrem decisions? Acompanyant els centres educatius. Hem de donar eines als centres educatius per tal de que puguin aplicar tots els projectes lingüístics. I dins d'aquestes eines als centres educatius, amb els propers 3-4 anys, tots els centres educatius del país tindran grups impulsors del català. I a partir del dia 10 de gener ja comencen 200 centres. Comencen 200 centres per què? Perquè volem... Aquests grups impulsors estan formats per professionals, per mestres del claustre, que no han de ser de llengua, per altres professionals, per el professional de llengua i interculturalitat i cohesió social, i també per la inspecció. Llavors el que faran és, veuran com està la situació, detectaran com està la situació, l'avaluaran i després passarem a l'acció. Aquest passar a l'acció vol dir dotar de les eines, a través d'una formació específica de centre, avaluar aquest pla i després poder-lo escalar, poder fer que arribi a tots els centres educatius del país. I han vingut per quedar-se aquests grups impulsors, han vingut per quedar-se perquè ja els establirem estructuralment dins del sistema. I en paral·lel, i això és molt important, abans d'acabar l'any 2022, tots els professionals, més dels 120.000 mestres i professorat, s'haurà format amb sensibilització, no en llengua catalana, perquè ja en saben, de català, sinó amb sensibilització i amb eines per tal de que puguin gestionar les situacions lingüístiques dins de l'aula. Un exemple molt clar és el fet de canviar de llengua o no canviar de llengua quan se t'adrecen a un altre idioma que no és el català. Aquesta setmana he tingut una situació que he trobat significativa, i per tant, si em permet, la comparteixo.
Sí.
I és que alguns professors d'instituts m'han fet arribar que, de forma molt transparent, o sigui, també, això serveix també per sensibilitzar-nos, perquè nosaltres ens estimem el català i això ho hem de fer entre tots. Aquí ens hem de posar tots. I, per tant, alguns professors d'institut el que ens deien és, bueno, jo fins ara doncs, feia la classe en castellà o la començava en català, però quan em parlaven en una altra llengua, doncs jo canviava i això ara m'ha fet sensibilitzar-me i farà que no ho faci. Doncs aquest és un tema de país. No sabia que la situació en la que ens trobàvem amb el català és aquesta, i per tant jo parlaré català i no canviaré de llengua. Per tant, també és un tema molt de sensibilitzar-nos i defensar en el sentit de també fer la llengua catalana atractiva. El repte és que la llengua catalana no sigui només acadèmica, sinó que acabi sent una llengua de comunicació, una llengua d'ascensor social, el que ha estat sempre. Una llengua d'ascensor social, una llengua comunicativa i una llengua que s'usi, una llengua que entre els diferents alumnats, entre els diferents companys també s'usi i s'utilitzi. Més del que es fa ara, no dic que no es faci, però més del que es fa ara.
Sobre aquesta qüestió, deixem anar desborsant algunes d'aquestes qüestions d'interès. Hi ha una innegable càrrega política en tot el que hem viscut en les últimes setmanes. Evidentment, ahir vostè devia sentir, com vam sentir tota la resta, les declaracions de Pablo Casado. Si tens, Oriol, el document, sisplau, m'agradaria sentir-ho. A veure.
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?
Conseller.
És tan bèstia que costa de creure. És tan bèstia que costa de creure. O sigui, viuen de la mentida. Jo crec que estic convençut de que no es creuen el que diuen. I no tot s'ho val, no tot s'ho val. Que deixin en pau l'escola. Ja n'hi ha prou, que deixin en pau l'escola. El problema de convivència són ells. No hi ha problemes de convivència pel que fa a la llengua, ni ha existit mai pel que fa al català a les escoles catalanes. Per tant, prou tant de tanta baixesa moral. És indignant, és indignant.
Ahir es plantejava des del govern, en un tuit el president aragonès, si es podia interposar algun tipus de demanda. Vostè ho creu?
I jo crec que hem de provar-ho, hem de fer tots els possibles, perquè això no ho podem permetre, no ho podem permetre. I hi ha hagut altres afirmacions aquesta setmana al Parlament, també. Hi ha altres afirmacions que no es poden permetre.
Està parlant d'Hermo, en el cas de Carlos Carrizosa.
Estic parlant de moltes coses. Estic parlant del nazisme, estic parlant de l'apartheid, estic parlant de moltes comparatives que en un país democràtic i amb cultura, en un país democràtic i amb cultura, amb memòria històrica, això no es podria permetre, no s'hauria de permetre.
Mm-hmm. El cas que ha desfermat aquesta crisi política, diguem-ne, no? I aquest ús per part d'alguna sèrie de partits de determinades qüestions és el cas de Canet de Mar, com ens deia, que és un de tants que ja s'han produït a Catalunya, amb la diferència que aquesta ha saltat als mitjans d'una manera extraordinària i a les agendes dels partits polítics especialment, no? Clar, no sé si vostè ha pogut parlar amb facilitat amb aquest centre i no sé si ha arribat a parlar amb la família implicada, perquè s'havia demanat que tinguessin la seva, evidentment, que es guardés la seva intimitat. No sé si s'ha arribat a posar en contacte com a govern de Catalunya.
Jo el que vaig fer és anar a Canet per fer costat a la direcció del centre, a les famílies i a l'Ajuntament, i a Canet el que em vaig trobar és el que em trobo a totes les escoles del país. El que em deien és, el que volem és convivència i el que volem és cohesió de grup, no volem perdre la cohesió de grup. I per tant, aquest és... nosaltres ho portem a l'ànima, els catalans. Nosaltres som un país que mai hem separat i mai separarem ningú per raó de llengua. Mai hem separat a ningú, ni ho farem per raó ni de gènere ni de raça. Per tant, això forma part també del que som els catalans, que som un país d'acollida, que som un país on tothom és benvingut, parli la llengua que parli. I, per tant, nosaltres som els de la convivència i els de la cohesió, i els altres són els de la divisió, i, malauradament, doncs el que volen és separar per raó de llengua, cosa que no permetrem.
Parlar amb la família no ajudaria, precisament, a rebaixar la tensió?
No li sé respondre, però, en tot cas, nosaltres el que fem és no sé si, en tot cas, dependria de la família. I perquè qui estan augmentant la tensió no són els centres educatius català, el que està augmentant la tensió no són les famílies ni l'equip directiu de l'escola Turó del Drac de Canet, i per tant, doncs, no ho sé, en tot cas, el que estem veient aquests dies és que sembla que el seu objectiu no és rebaixar la tensió, sinó, a través de les mentides, intentar guanyar un grapat de vots de forma miserable.
Li consta que hi hagi alguna part del personal o de l'entorn que hagi del centre, perquè tant l'escola com l'Ajuntament et van denunciar amenaces de tot tipus durant les últimes setmanes, que s'hagi requerit especial protecció d'algun tipus o algun tipus d'ajuda psicològica arran de tot el que s'està produint?
És que, escolti, és que no han existit aquestes amenaces.
No, estic parlant del centre, ara mateix.
per part del centre... No, no,
cap al centre, estic dient. Cap al centre i cap a l'Ajuntament, com ha denunciat tant el centre com l'Ajuntament de Canet, que han rebut amenaces, diu.
Malauradament, nosaltres el que fem és màxim acompanyament al centre i estem al costat dels nostres mestres, com no pot ser d'una altra manera, amb totes aquestes situacions, i ens sap greu. O sigui, el que necessitem és que els centres treballin amb tranquil·litat. Jo el que vaig fer quan va haver-hi el primer que vaig fer quan va haver-hi que no s'acceptava la mesura cautelar del Tribunal Suprem és enviar un escrit a tots els centres perquè compartissin amb tots els mestres, amb totes les direccions, compartissin amb tots els mestres i professors del país, on els deia, seguim treballant amb tranquil·litat. Seguim treballant amb tranquil·litat. Intentem aïllar-nos del soroll, però malauradament hi ha partits polítics que no volen que això sigui d'aquesta manera, perquè viuen d'això. Viuen d'això.
Li he de consultar una qüestió que explicàvem a l'informatiu, perquè és la portada del diari ABC, no sé si he tingut l'ocasió de llegir-lo.
No l'he vist.
D'acord. Ocupa tota la portada del diari a nivell estatal, o en tot cas, com a mínim, en l'edició a Catalunya és així, la història del Prat del Llobregat, que venen a dir que és el següent Canet. La història d'una persona, d'un pare, que hauria ja presentat una demanda, diguem-ne, perquè es pugui ensenyar en una escola el 25%, és un pare que en aquest cas no ha volgut mantenir el seu anonimat perquè es presenta en una entrevista a l'ABC a cara descoberta amb la protesta i amb una fotografia de la demanda, diguem-ne, i amb l'escola al darrere seu, per tant suposo que la gent del Prat sabrà quina escola és, i amb el seu nom. Ell es diu Jordi López, de fet fins i tot parla del seu fill i el cita amb el seu nom. El que passa és que el diari no explica que és un regidor de Ciutadans, en aquest cas al Prat del Llobregat. No sé si coneix aquesta història, si li constava i què li sembla.
Doncs no la coneixia. No la coneixia, però en tot cas els diaris, malauradament, segons quins diaris, encara més, el que fan és explicar la part de la història que els interessa i normalment basada en mentides. No hi ha conflicte pel català a les escoles catalanes i no ha existit mai. I això ens ho hem de dir. I també la mostra és aquesta, no sé, veurem què passa ara, però és el que vostè comentava, és un exmilitant, és un ex, i per tant són famílies que d'alguna manera no actuen amb criteris pedagògics. Tot l'alumnat del país dona resposta a la Llei d'Educació de Catalunya, que és que l'alumnat acaba l'etapa obligatòria amb el predomini del català i del castellà. I com més llengües, millor. O sigui, com més llengües aprenguem, millor. La llengua el que fa és... Les llengües ens uneixen, les llengües no ens separen. Per tant, com més llengües aprenguem, millor.
Li preocupa que casos com aquest es puguin anar reproduint en escoles del país, conseller? Que hi hagi demandes d'aquest tipus precisament perquè s'ha publicitat moltíssim?
Sí, i tant. Ens preocupa. Clar que ens preocupa perquè, malauradament, estem en una situació que els tribunals prenen decisions pedagògiques des del desconeixement del que està succeint al sistema educatiu català, i això ens preocupa, i tant que sí.
No sé si l'Arturo Puente, la Sara González, el Carlos Fernández o la Ivanguera tenen alguna pregunta. Ordeneu-vos una mica vosaltres perquè no us veig i no sé si algú en té. Qui vol començar?
Jo, si pogués començar, conseller.
Carles. Val, perfecte, Carles.
Conseller, bon dia.
Bon dia.
Escolti, la manifestació de les 11 és independentista?
No, la manifestació de les 11 és una manifestació per defensar el model d'escola catalana on hi ha un consens polític de moltes forces i hi ha un consens social de moltes entitats i hi ha un consens pedagògic de tota la recerca educativa que ens diu que l'aprenentatge de les llengües no va per percentatge.
Clar, però vostè ha vinculat, diguem, o jo ho he entès malament, que també estic a la distància, vostè ha vinculat la garantia del blindatge del català a aconseguir la República Catalana. Això no creu que pot fer que algú que avui anés a la manifestació, que no se senti independentista, doncs pensi que s'està fent també un ús polític d'aquesta manifestació?
Doncs no era la meva intenció, si ho ha semblat. En tot cas, el que jo volia dir és que tots els que creiem en el model d'escola catalana hem de ser presents en aquesta manifestació, i això ho hem de despolititzar. La llengua catalana, el model d'escola catalana és un model que ens garanteix cohesió, igualtat d'oportunitats i equitat, i per tant doncs tots hi hem de ser presents.
Jo, aprofitant que el Carles posava sobre la taula aquesta afirmació que ha fet, no, vinculant la protecció del model a una eventual independència, la pregunta aniria amb una reflexió prèvia, i és que aquesta emergència de la situació a l'escola catalana crec que no pot esperar aquesta eventual independència, i fa la impressió que hi ha limitacions per part de la conselleria per frenar l'acció dels tribunals, que al final els tribunals és una situació paradoxal la que estan plantejant, perquè estan posant en escac un model que les dades demostren que s'ha afeblit perquè no s'ha adaptat a una realitat demogràfica que ha canviat molt en 40 anys i probablement perquè no s'han destinat prou recursos. Fa molts anys que la comunitat educativa reivindica, doncs, que es destini un 6% del PIB en reforços a l'escola, també per poder preservar els projectes lingüístics. La pregunta seria si realment la conselleria pot d'alguna manera contrarrestar l'acció d'uns tribunals que aniran, diguem-ne, si hi ha més denúncies, aniran augmentant la situació anòmala d'aules on hagin d'aplicar el 25% de castellà. Què pot fer la conselleria en aquest terreny i què pot fer també el govern espanyol en aquest terreny?
Aquesta situació l'hem d'afrontar des de la convicció, des de la fermesa i des del realisme. I per tant, i vostè no pot esperar, jo ho he dit abans, i tant que sí, no pot esperar. Nosaltres dia a dia el que fem és passar l'acció i el que fem és, doncs, desplegar una sèrie d'actuacions que no s'havien fet fins ara per tal d'incrementar aquest ús del català i, per tant, de donar resposta a aquests atacs dels tribunals. Que hi ha limitacions? Evidentment que hi ha limitacions, i amb això em referia amb el fet de dir, mentre estiguem pendents de les decisions d'un jutge que, des del desconeixement de la realitat del sistema educatiu català, doncs estableix uns percentatges, doncs ja tenim aquestes limitacions, i això és evident, i per tant ens ho hem de poder dir, ens ho hem de dir. A partir d'aquí, un dels àmbits importants que donarem resposta properament i que ja hem activat a través també de la cimera de dijous passat és un nou desplegament normatiu per refermar el model d'escola catalana. Estem amb... L'escola és diferent de la que teníem fa 20 anys, l'escola és diferent de la que teníem fa 30 anys, i per tant el que hem de ser capaços de fer com a societat és trobar aquest consens polític, aquest consens social i aquest consens pedagògic del desplegament normatiu per tal de que aquesta transformació educativa que està entrant al sistema educatiu, aquest aprenentatge significatiu i aquest aprenentatge per competències, aquest aprenentatge curricular, doncs també es tradueixi, evidentment, amb l'aprenentatge de les llengües. Per tant, el que fem és aquesta refermem el model d'escola catalana a través d'un nou desplegament normatiu. Les evidències de...
Amb qui es pactarà aquest desplegament normatiu, conseller?
Sí, ara li responc, però el que comentava que això també és molt important, perquè nosaltres hem de prendre les decisions avalats també amb el que sabem que funcionen diferents sistemes educatius que van més avançats. Ens hem d'emmirallar amb els millors per fer avançar el sistema educatiu català. I la recerca europea el que ens diu és que els aprenentatges competencials no mesuren els aprenentatges en funció de les hores. I això... és important. Amb qui s'ha de pactar aquest... em preguntàvem qui s'ha de pactar aquest nou desplegament normatiu. Doncs amb tots els partits, amb tots els partits polítics que fins ara doncs, han apostat per el model d'escola catalana, i estic convençut de que seguiran apostant.
Però tot aquest desplegament normatiu pot frenar que per l'acció de tribunals hi hagi més aules que hagin d'aplicar en els pròxims mesos i anys el 25% de castellà?
Hauria de frenar-ho, però en tot cas les actuacions dels tribunals són actuacions dels tribunals, però hauria de frenar-ho. En tot cas el que ens ha donat és aquest nou marc a Catalunya per tal de que l'aprenentatge de les llengües no va de percentatges.
Us demano molta brevetat, sisplau, les preguntes, perquè haurem d'anar acabant. Iván Guera i Arturo Puente, sisplau.
Doncs una de molt ràpida. Ahir, o abans d'ahir, un grup d'entitats, el grup d'entitats que lidera l'AEB, que han anat avançant en totes aquestes demandes pel 25%, deien... Tenim la dada d'aquestes 80 famílies que efectivament que diu el conseller que han aconseguit que s'implanti aquest 25% en aules perquè han acabat tot el procés judicial, però no sabem quantes famílies s'han dirigit a la conselleria en aquests anys, des que el 2014 es va fer la primera sentència, per demanar-ho, encara que després no hagin arribat als tribunals per fer-ho efectiu. Vostè ens pot donar aquesta dada? Quantes famílies s'han dirigit a escoles o al departament per demanar aquest 25%, encara que no hagin arribat als tribunals?
Sí, em permetrà que li doni una dada, però també em permetrà que li digui que és una dada que estic recordant que fins a quin punt és precisa o no. Però són més de 1.000 famílies que s'han adreçat al departament, i després a la majoria d'aquestes famílies no acaben als tribunals. Però jo diria famílies. Que són 1.500, 1.700, i per això no li acabo de donar la dada exacta, els hi farem arribar si volen, però són més de 1.000 famílies que s'han adreçat en aquest sentit. I el que li deia, els darrers dies, de moment no tenim constància de famílies que hagin presentat cap tipus de sol·licitud en aquesta línia.
Sara.
No, jo...
No, Arturo.
Sí, no, jo li faré una pregunta molt, molt concreta al conseller. Quan parla d'aquest nou marc normatiu, m'agradaria saber si aquest nou marc, que suposo que és un decret, col·lisionarà l'obligació del 25% imposada pels tribunals o donarà això pluc a la possibilitat que aquest 25% es pugui implementar per aquest aprenentatge per matèries, no per assignatures, no per percentatge, però sí que acomodarà la possibilitat que un quart de les classes s'imparteixi en castellà.
Aquest nou desplegament normatiu, li deia, ha de tenir el consens polític, social i pedagògic. I dins del consens pedagògic, el que és evident i el que tenim clar, perquè ens ho diu també tota la recerca educativa, és que l'aprenentatge de les llengües no va per percentatges. Per tant, aquest nou marc normatiu no parlarà de percentatges. Parlarà de com, davant de noves realitats lingüístiques, davant d'una nova societat, davant d'un sistema educatiu que no és el mateix que fa 30 anys. Jo crec que els jutges prenen decisions pensant com quan ells anaven a l'escola, que és que les classes eren magistrals, que hi havia un professor, que s'adreçava a l'alumne. Les nostres escoles ja no són així. Es treballa per projectes, es treballa per racons, els alumnes parlen entre ells, els infants interrelacionen, i per tant el concepte també de llengua vehicular doncs té un sentit molt més ampli. I per tant, establim un nou marc normatiu per refermar el model d'escola catalana i no ha d'anar per percentatges.
Sí, però la castellà serà una llengua vehicular, una de les llengües vehicular. Aquest nou marc normatiu donarà això pluc a la possibilitat que s'imparteixi més castellà a les escoles?
Aquest nou marc normatiu el que protegirà és que el català continuï sent la llengua vehicular i que cada centre educatiu, com està fent ara, s'adapti amb el seu projecte lingüístic al seu alumnat, però això ja està passant ara, s'adapti al seu alumnat per tal de que tot l'alumnat acabi l'etapa obligatòria amb el ple domini de la llengua catalana i de la llengua castellana. Tal com està succeint.
Si està passant ara, per què necessitem un nou marc normatiu?
Necessitem un nou marc normatiu per precisament adaptar-nos amb aquest nova dinàmica de transformació educativa dins de les nostres escoles. L'aprenentatge de les llengües abans anava per assignatures. Ara fas aquesta assignatura, l'aprenentatge de totes les matèries, anava per assignatures. I el que estem fent és canviar els currículums. Hem de canviar els currículums perquè els nostres infants i els nostres joves surtin el més ben preparats possibles amb tots els aprendres, amb tots els vessants de l'aprendre. No només l'aprendre coneixements, sinó també, molt important, l'aprendre a fer les coses, l'aprendre a viure i l'aprendre a conviure. I, per tant, adaptant aquests nous currículums, que el que fan és més transversalitat, un aprenentatge més per àmbits, doncs, evidentment, l'aprenentatge de les llengües, amb criteris pedagògics, també s'ha d'anar adaptant amb el català com a llengua vehicular.
A les 10:06 haurem de deixar-ho aquí. Li agraeixo molt al conseller d'Educació, Josep González Cambray, en el dia que hi ha aquesta manifestació, a partir de les 11 del matí, d'aquí a 40 minuts aproximadament, hi haurà una sèrie de discursos d'arrencada i a partir de les 11 es desplaçarà des de plaça Tetuán fins a, en aquest cas, l'Arc de Triomf de la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies, conseller.
Gràcies a vosaltres.
I disculpi la distància, que sembla que sigui fet a propòsit, però no. La distància és obligada per la pandèmia.
Estic convençut que no està fet a propòsit.
Gràcies, conseller.
Gràcies.